music shall caress you. Hear it, feel it.
Quan l'actor que avui visita el Revolució va debutar al teatre fa 50 anys, no s'havia arribat a la lluna. La poca televisió que hi havia era en blanc i negre. Internet no era ni tan sols una idea i cap jove estava enganxat als videojocs. Avui som a punt d'arribar a mar, les plataformes ens ofereixen milers de continguts audiovisuals a l'hora que vulguem, internet ho envaeix tot i els joves viuen enganxats a les pantalles. El món ha canviat moltíssim, però, curiosament, el teatre que va seduir el nostre convidat fa 50 anys continua necessitant el mateix. Un escenari, un text que expliqui coses, uns actors i un públic. Ah, i el més important, és dels pocs llocs on el mòbil ha d'estar apagat. I a aquestes hores de la nit rebem una gran visita que em fa moltíssima il·lusió. Josep Maria Pou, bona nit.
Hola, bona nit, Chantal. Moltes gràcies per convidar-me. A mi em fa molta il·lusió parlar amb tu i parlar a aquestes hores de la nit, que dono molta confiança.
Doncs a mi més, perquè ja saps que sóc fan de la teva feina des de fa molts anys.
Ho sé, m'ho has dit, gràcies.
I quants cops has escoltat aquesta cançó que t'hem posat a l'inici?
El fantasma de l'òpera, de Phantom of the Opera. Jo et diria, estava fent memòria ara mentre sonava, que no vaig estar a la nit d'estrena exactament a Londres, però em sembla que la vaig veure l'endemà o l'endemà passat de l'estrena, de la primera representació. I això va ser més o menys el 85, 86, o sigui, fixa't-hi, fa d'anys, fa més de 30 i pico d'anys.
Quan seus davant d'un micròfon de ràdio com ara que has vingut a Catalunya Ràdio, encara sents aquella vocació que deies et podies haver dedicat a aquest mitjà?
Ui, si ho sapiguessis, molt. Jo estimo la ràdio moltíssim. I ara mateix, quan hem començat i quan heu posat aquest fragment del Phantom of the Opera, Music of the Night, com a sintonia, diguem-ne, i música d'entrada, se m'han posat la pell de gallina i els cabells i els pèls de punta. I quan he vist que vosaltres parlàveu i dir, no, tenim tants minuts, no sé què, bueno, preparats, anem endavant, m'he vist reflectit jo mateix molts anys enrere. He disfrutat molt fent ràdio, molt.
Escolta, ara si et faré llegir un text, portes...
Tinc ulleres per llegir, sí.
Farem un exercici, avui et donaré un text a veure si el reconeixes.
Això és un examen, eh?
Has de llegir això, a veure què...
Ritmo, juventud, alegría, tesón, canciones y buena voluntad. Con paso marcial, pero simpático y desenfadado, demos una vuelta por el Vallés en busca de nuevos amigos.
Què és això? Expliquem als oients. Què és això?
Això no ho sé d'on has tret. Això ho deia jo, ho vaig dir jo alguna vegada.
L'any 65, el programa musical 65, els diumenges...
A Ràdio Mollet, sí, és veritat, fixa't, a Ràdio Mollet l'any 65. He de dir que era una Ràdio Mollet clandestina, d'alguna manera. Ara m'agrada molt dir Ràdio Mollet, i ara Ràdio Mollet existeix i de més, però aquesta Ràdio Mollet del 65 era una emissora que emetia... per Mollet i s'escoltava per Mollet i per molt gran part del Vallès, arribava fins a Granollers i teníem oients de molta zona. Va ser una aventura fantàstica. Aquí és on es veia ja la meva vocació. Jo tenia
vocació de comunicar. No ha estat a la ràdio, però ha estat al teatre i la interpretació, va entrar a la teva vida i t'ha atrapat per sempre. Has fet moltíssim teatre, cinema, televisió, justament ara el podem veure també a TV3, a l'adaptació televisiva de la Catedral del Mar. I en aquest programa ja saps que ens agrada molt parlar d'emprenedors. Jo crec que també els actors sou emprenedors, perquè molts cops toca aixecar projectes, obres de teatre, a part del glamour de la televisió i del cinema. I als anys 60 te'n vas a Madrid i volies ser actor. M'agradaria, tu que portes una trajectòria ja de tants anys, quins són els valors que t'han acompanyat professional sempre, em diries?
Jo per mi he tingut una cosa sempre molt clara. Ja des del començament, ja des de quan el 66 vaig arribar a Madrid i em vaig matricular a l'Escola d'Art Dramàtic i després vaig debutar. Ho tenia molt clar. Jo el que he volgut sempre és tenir el respecte del públic. El respecte del públic i el respecte dels companys de la professió. Molt més que l'èxit i molt més que la fama. Jo sempre estava preocupat de tenir el respecte. I ja no tan sols d'agradar, sinó de que la meva feina fos mereixedora d'una bona valoració i d'un respecte, que no fos cosa de riure, que la gent no se'n fotés del que feia, que la gent no ho infravalorés i, i encara segueixen així.
Han estat molts anys, amb 50 anys de feina, de molts papers importants, de grans obres. Hi ha una frase contundent teva que diu: mai he actuat en una obra que fos una imbecilitat. Poca gent ho pot dir. És veritat, això?
Sí, és veritat, jo ho porto amb molt d'orgull. He rebutjat molta feina, perquè a mi em semblava que aquelles propostes, aquells textos o aquells personatges no tenien el suficient pes, el que jo demano amb la meva feina, no? I per altra part, hi ha una cosa que també ho he dit alguna vegada per ahí, també ho he explicat. Jo, davant de qualsevol oferta d'un guió que t'arriba de cinema, sigui cinema, teatre, televisió, el que sigui, em faig sempre la mateixa pregunta, una única pregunta. Després, quan acabo de llegir-ho i reflexiono, ho he de fer, no ho he de fer, m'agrada, no m'agrada, tot acaba sempre amb una mateixa pregunta. A veure, si ho faig, poder sortir de casa amb el cap ben alt.
Si et dic quin és el millor moment professional, clar, amb 50 anys t'han passat tantíssimes coses, obres de teatre, sèries, televisió, cinema... Però va, deixa'm que avui et faci fer una mica balanç ràpid per la teva ment i et triem en un que dius, d'aquests 50 anys aquest no l'oblidaré.
Mira, n'hi ha molts. He tingut molta sort. Em considero un cert privilegiat. No m'ha costat gaire esforç, això que diu que en aquest ofici s'ha de lluitar molt i, de més, des del principi jo vaig començar a treballar, potser per la singularitat del meu físic i la meva manera de fer, amb molta continuïtat, i he tingut la sort de passar per moments bons, estar en espectacles, nits d'estrena boníssims, d'èxit personal, molt. Però jo et diria que el millor moment d'un actor és sempre l'últim, quan és més gran. Un actor treballa amb la seva experiència vital, com a persona, i amb la seva experiència professional. Jo penso sempre que el millor actor és el que té més anys, el que porta més anys a l'escenari, el que té més anys d'experiència de vida. Per tant, et podria dir que jo crec, i ho crec molt sincerament, que la millor etapa de la meva carrera coincideix exactament i curiosament amb el moment, fa cosa d'uns 10-11 anys, en què jo vaig tornar a Barcelona i vaig començar a treballar amb certa intensitat i amb molta continuïtat en projectes d'aquí a Barcelona, i em vaig vincular definitivament al món del teatre català, perquè jo venia d'estar molts anys, he estat 40 anys a Madrid.
The birds! The birds! He rises!
Reconeixes aquesta veu i aquesta banda sonora que t'he posat?
No.
La pel·lícula Moby Dick.
Ah!
El 56, protagonitzada per Gregory Peck, fent de capità.
Temps de la tormenta, casa de ser la tempesta.
El paper que ara tu estàs representant al teatre. La vas estrenar fa uns mesos a Barcelona. Fins quan tindrà vida aquesta obra que et deixes la pell a l'escenari físicament i dius... Em deixa sense energia, no, aquesta obra?
És el més difícil que he fet a la meva vida, el més cansat que he fet a la meva vida, el més esgotador. Té molt a veure amb això que et deia abans. Crec que a mesura que et vas fent gran és cada vegada més difícil, i cada vegada potser ho tens més fàcil perquè tens més experiència i et pots enfrontar a reptes. Però aquest Capital Hub de Moby Dick és una bestialitat. La vaig estrenar, com molt bé dius, el gener d'aquest any a Barcelona. Vaig estar 4 mesos al Teatre Goya, molt d'èxit. Vaig fer llavors 2 mesos de gira per Catalunya fins a finals de juny. He descansat, he tingut la sort de descansar 2 mesos i mig aquest any de vacances complertes, i ara, però ja la setmana que ve, començo la gira de Moby Dick, però per tot Espanya.
Per primera vegada t'he sentit dir que estaves cansat, que els anys es noten amb aquesta obra, però vol dir que tens ganes de jubilar-te, o no?
Sí. Mira, aquest any estic complint els 50 anys d'ofici i 50 anys de feina. Són molts, molts. Vull dir, ja sé que nosaltres, els actors, com altres oficis, són d'aquests oficis vocacionals on la gent diu: no, però tu no podries viure sense fer això, ho necessites per respirar. No és veritat. És un ofici, com és un ofici el d'un cirurgià, o com és un ofici el d'un arquitecte, o el d'un senyor que ven peix al mercat. Arriba un moment que ja estàs, dius, ja prou, ja he treballat prou, ja n'he fet prou, ja he deixat prou llegat en aquesta societat.
Però ho podries fer, si no ho fas és perquè vas dient que sí, els
projectes. Sí, exacte, no, ho podria fer perfectament i podria viure't molt tranquil·lament fins quan arribi el moment de desaparèixer del tot, no hi hauria problema, i tinc, i el pitjor de tot és que tinc ganes de fer-ho, i necessito fer-ho, necessito descansar llarg, perquè he treballat molt, 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 sempre, sense parar, i a més hi ha una manera de treballar, que és la de suportar la responsabilitat quasi de l'espectacle sencer sempre sobre la teva esquena, i això cansa molt, 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 i el nivell d'exigència que tu mateix et poses i que el públic et posa també a cada espectacle nou. I aquests últims anys han sigut fantàstics, d'èxits increïbles, però molt, molt esgotadors en aquest sentit. I si jo podria, i en tinc ganes, no et dic, perquè no em vull avançar en el temps, que aquest Moby Dick sigui l'últim que faci, no ho sé, però jo vaig dient que no cada vegada que em fan una proposta des de fa 5 o 6 anys. Bueno, des que vaig complir el 65, i d'això ja en fa 8. I cada vegada que dic que no m'ho accepten, tinc que brallar molt, em tinc que emprenyar molt, tinc que lluitar molt, i llavors acaben sempre guanyant els altres. The rain in Spain is mainly in the plain. By George, he's got it. By George, un dels meus personatges que em quedaré per fer. Where does it rain? On the plain.
In the plain. And where's that soggy plain? Dius que aquest et queda per fer?
Sí, aquest, sí, aquest personatge.
Per tant, però aquest, si te l'ofereixen, sempre dius que no, aquest si te l'ofereixen i et truca algú, diràs que sí.
No el faré perquè ja no el puc fer, perquè també sóc conscient de les coses. Vull dir, el professor Higgins és un personatge meravellós, dels millors de la història del teatre, però és un home, és un solterón que ha de tenir com a màxim 50 anys, i jo ja no dono 50 anys d'un escenari. No dic que em doni potser els 73 que tinc ara, però si surto a l'escenari dient que tinc 48 o 50 anys, doncs algú dirà, home, no, Pou, no, que se't nota que en tens uns quants més. I en aquí jo sóc molt exigent. O sigui, si me l'oferissin ara, amb tot el dolor del meu cor, diria que no, perquè jo, com a director i com a productor, crec que no sóc l'actor adequat per fer-lo. Però sí, és un personatge que hauria donat, no sé si mitja vida o tota la vida sencera, per fer el professor Higgins de My Fair Lady. O de Pigmalion, de Bernard Shaw, que és l'obra original.
Que curiós. Avui al Revolució 4.0, Josep Maria Pou, parlem d'emprenedors, de gent que engega idees. En aquest cas, Josep Maria, un home que sempre, no?, l'exigència, el perfeccionisme t'ha acompanyat. I també et volia preguntar avui, en aquestes hores de la nit, tanta feina que has fet, que has fet molta, diries que t'ha fet perdre algunes coses de la vida, que ara quan ha arribat i has dit, ai, això m'ho he perdut i ara ho vull recuperar, per això estic dient aquests nos. Què em diries?
Mira, diria que, a veure, si penso literàriament en això que és la vida i la vida que cada un té que fer i que té que resoldre i de més, et diria, bueno, potser sí, però no en sóc conscient d'haver renunciat a res. Vull dir, m'ha passat la meva vida des de que jo vaig començar en aquest ofici de manera tan ràpida, ha anat tan ben lligat sempre una cosa darrere l'altra, que no m'ha donat temps a ser conscient d'haver renunciat a res. Si és veritat que jo no he creat una família, tinc una família meravellosa, la de les meves germanes, els meus nebots i demés, però jo no he creat una família. Però no he renunciat a crear una família, vull dir, no ho he fet conscientment, no m'ha costat un sacrifici. Jo crec que el que passa és que, i ho he dit ja alguna altra vegada i alguna gent s'ha escandalitzat, que jo no tinc vocació d'home de família. No he sentit mai la necessitat ni de tenir una parella estable, ni de perpetuar-me en uns fills, ni d'educar uns fills. No he tingut mai, no he sentit mai. És, sobretot perquè crec que sóc un home seriós. I si jo hagués sentit aquesta necessitat, l'hauria imposat per sobre del meu deure professional.
Mireu, no és fàcil ser actor avui en dia, perquè un actor no és actor si no té feina. S'acostuma a dir que n'hi ha prou amb tenir talent, no és veritat. S'ha de tenir talent i s'ha de tenir feina. En aquest país, ho sabem, hi ha molt talent. Però tenir talent no és tan complicat. Tenir talent és saber el que vols fer i no apartar-te ni un mil·límetre. Tenir talent és el compromís amb tu mateix, el sentit de la responsabilitat, la consciència del que tu fas i la manera de fer-ho. I en aquest país nostre, en aquest ofici nostre, hi ha molt talent i molt impuls creador. El que no hi ha és feina.
Déu-n'hi-do, quin gran discurs que vas fer als Gaudí d'Honor 2017. El vaig escoltar en directe. No n'hi ha gaires de discursos com el que vas fer.
Moltes gràcies. Va ser, mira, abans em preguntaves dels bons moments d'aquest ofici. Jo crec que aquest va ser un dels moments àlgids del meu ofici. No només per aquest reconeixement que suposava un Gaudí d'Honor a tota una carrera i de més per part de tots els companys i de l'acadèmia, sinó perquè... Jo ara escoltava això, si em deixes dir-ho, potser és un pecat de vanitat del que faig, però escoltava això i deia, oh, aquest senyor sembla que estigui fent Shakespeare. Amb quina seguretat està parlant, amb quina rotunditat està dient, aquestes coses, no? Jo em sorprenc de la serenor i l'autoritat amb la que vaig dir en aquell moment que estava molt nerviós, aquestes coses. Però... Sortien del cor absolutament, ho reafirmo, és el que crec, és el que penso. Hi ha molta gent que es pot realitzar la seva feina pràcticament sol a casa, un novel·lista, un pintor, un actor, si no el contracten per sortir davant del públic, és com si no existís.
Clar. I què hem de fer? Perquè fa un any d'això. Sí. Estem igual, molts joves que t'escolten avui,
pitjor,
que els agradaria ser un actor consolidat com el que tu has fet al tot teatre. I què fan? Perquè no troben feina. Què els diem?
Intentar-ho, lluitar, i sobretot tu estaves parlant, i tu tens molta experiència de parlar d'això, d'emprenedors, doncs ser emprenedor, crear la teva pròpia feina. Jo ho he fet en algun moment determinat també. Hi ha molta gent que ho fa. Jo crec que un avantatge els últims anys, precisament aquesta crisi enorme de feina, ha portat precisament això, que molta gent busqui la sortida fent-se emprenedors. Ja sé que el fet de començar una aventura suposa no tenir les moltes vegades la seguretat econòmica que et dona un contracte i de més, i que moltes vegades treballes allò que es diu lo comido por lo servido, però s'ha de seguir intentant. No són temps fàcils, sent conscient que no són temps fàcils, però s'ha de fer, si tens l'autèntica necessitat d'explicar històries i d'explicar-les en públic i compartir històries i emocions en públic, que en això consisteix el nostre ofici, ho has d'intentar com sigui. T'has d'inventar el local, l'espai, el públic, la història, el que sigui. Però has de lluitar per fer-ho.
Per ser, la internet i les xarxes socials t'agraden o ja no t'agraden tant?
Les xarxes socials no m'agraden gens, i no només no m'agraden gens. La veritat és que t'estic exagerant, estic dient mentida, és que t'hauria de dir, no les conec, fixa't. I jo he sigut un home sempre molt, molt, molt de l'última cosa que sortia. És
a dir,
sóc un home totalment volcat a internet, no podria viure sense internet, per descomptat. Sóc un home, a l'any 85, quan començava...
Ja tenia la web
i ja tenia ordinador. Un dels primers Macintosh, jo he sigut sempre Macintosh d'Apple, que van arribar en aquest país, el vaig tenir jo l'any 85. O sigui que m'agrada molt la tecnologia nova. Ara, això que es diu xarxes socials, jo no m'he donat d'alta mai de la vida.
Doncs anem a fer una cosa.
A Twitter, ara, ni mai de la vida. A Facebook, no he escrit mai, no he teclejat mai jo un tuit, ni m'he entrat a Facebook, res, no tinc cap curiositat. És defensa, és una manera de que la gent no entri a la meva vida.
Doncs ara anem a obrir, a veure si ens deixes.
A vegades porta molts disgustos, això.
La caixa digital de Josep Maria Pou, Pugem al taló.
A veure.
La Caixa Digital, amb Jordi Pi.
Hola, hola, hola. Avui això no
hola,
serà
Jordi.
Fàcil, Chantal. Serà misteriós com és el Josep Maria, no?
A veure què diu.
Hi haurà un misteri. Hi ha una cosa que crida molt l'atenció, que és que sí que és veritat que és un amant del fet digital en si,
sí.
Però digital no vol dir social, en aquest cas. Exacte. Per tant, poder patirem. I la falta de temps no és l'excusa, no?
No només la falta de temps, l'excusa o la raó principal de la qual jo no estigui ficat a les xarxes socials, i per mi sigui una cosa absolutament aliena a mi, jo de les xarxes socials en tinc notícia a través del que llegeixo en els mitjans de comunicació,
no,
en els diaris.
No tens la sensació de perdre't a lo millor actors novells, microteatre que es distribueix?
No, perquè la gent que vol contactar amb... Primer perquè jo sóc una persona amb molta curiositat, però no d'aquest tipus. I jo llegeixo tots els diaris que hi ha cada dia. Absolutament tots, tots. Passo moltes hores del dia llegint diaris. Molt, moltíssim. Vull dir que estic més o menys al corrent i passo moltes hores anant a veure tots els espectacles de les sales petites, alternatives, per obligació del meu ofici i per vocació també. Per tant, conec molt totes les... I la gent que es vol comunicar amb mi sempre troba manera de fer-ho i de posar-me al corrent de la seva feina, o a través de la meva pàgina web, que hi ha un e-mail amb el qual contacten a mi, i contacta amb molta gent. I el contacte a través de l'email i de la pàgina web, que tu pots contestar amb calma, em sembla més important.
Va, la penúltima. Una cançó imprescindible en el teu Spotify.
Soc un tòpic de sempre, però una cançó de Stephen Sondheim, que és el meu autor favorit, i una cançó que es diu Sending the Clowns, que des que la vaig descobrir als anys 80 m'ha acompanyat i és la cançó de la meva biografia, la que em segueix posant els pèls de punta.
És la màgia de la ràdio.
És fantàstic, enhorabona. Moltes gràcies, perquè heu preparat això d'una manera impressionant. Com em sorprèn, que meravella. Veus, escoltes això i... Encara que t'he de dir una cosa, eh? Aquí a Catalunya hi ha molta gent que escolta això i se'n recorda del programa del Puyal que feia TV3, no? Perquè ho feia servir de sintonia.
Una versió, un tom per la vida. Un tom per la vida.
Però, i ara comença a cantar una senyora que es diu Judy Collins i ja et quedes mort. Bueno, no és el cas, perquè aquesta és la versió instrumental.
Bé, haurem d'anar tancant. Em sap greu interrompre aquest moment, però...
Però hem de preguntar, sí?
Ens queda una cosa per saber. No el veurem a xarxes socials. Hem parlat de Nova York, de Londres, però si t'haguessis de perdre en un racó de Catalunya, a quin racó et trobaríem perquè els nostres oients ens ensenyin pel seu Instagram?
Ui... Molts, perquè gràcies a la gira dels teatres he conegut molt Catalunya en els últims anys. Molts, molts. No ho sé, em costa molt dir-t'ho, però...
Un tot sol, sense gira.
Et diria potser un raconet assegut amb un raconet de la platja de Port Lligat o de qualsevol racó per dir de Cadaqués. M'agrada molt Cadaqués i m'agrada molt tota aquella zona, i concretament Port Lligat i aquells racons d'allà cap al Cap de Creus i demés.
Gràcies.
Gràcies.
Doncs amb aquesta música ens acomiadem. Dir-li als oients que no veuen ara mateix a José María Pou, que és un home amb una mirada intensa, d'haver viscut una vida intensa, i això ens agrada molt. Gràcies per haver vingut a Revolució 4.0.
Gràcies per convidar-me i gràcies per escoltar-me.